Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Satisfacció a la comunitat educativa per la decisió del Congrés de no tirar endavant noves mesures de control a l'ensenyament català. La cambra té previst on va la proposta que ha presentat Ciutadans per evitar el que consideren continguts d'adoctrinament. Unes mesures que van ser presentades en la sessió d'ahir i que seran rebutjades demà. D'aquesta manera quedarà en paper mullat la proposta de Ciutadans de crear una agència independent d'inspecció educativa. La presidenta de l'associació Rosa Senat, Marcina Martí, ha dit a la xarxa que la frenada de les intencions de Rivera són un a favor per l'educació catalana. Està convençuda que, per més que ho intentin, aquest sector reduït no aconseguirà trencar el patrimoni educatiu d'aquest país, així ho ha dit.
Penso que aquests intents, espero, vaja, de tot cor que es quedin aquí. No són uns intents que jo també vull apuntar que tampoc comencen ara, Tampoc comencen ara amb tot el procés que hi ha hagut al país, sinó que ja fa uns quants anys que des d'algunes opcions polítiques s'està intentant de frenar el que seria doncs això, aquest model, sobretot el model de la immersió lingüística, que és un model que fa molts anys que funciona al país.
També valora els resultats de l'informe Bofill sobre abandonament escolar i que creu que hauria d'interpel·lar-la a tots els mestres. D'altra banda, i canviant d'assumpte, l'actitud serà el leitmotiv d'una jornada dedicada als empresaris que comencen i que tindran el lloc dia 30 de novembre a Calonge, i Sant Antoni. Representants d'una quarantena d'empreses es trobaran al matí i també faran ponències amb Miquel Àngel Oliva per generar aquests projectes d'èxit per obrir aquesta jornada. Televisió Costa Brava, ens informen des d'allà Enric Niell.
Després hi haurà una taula rodona amb empreses de proximitat d'èxit com l'APP de rutes a l'aire lliure Wikiloc, la cervesera La Brava o la també alimentària Té Gust. La jornada seguirà amb una ronda de presentacions entre les empreses i una activitat de construcció d'equips en un celler calongí. Llavors serà el torn d'assistir a la xerrada de Víctor Coopers al Palau Firal. Coopers s'ha fet molt reconegut com a motivador gràcies a les xarxes. Arturo Prades és el regidor de promoció econòmica de Calonge i Sant Antoni.
Víctor Coopers, que tenim una ponència el dia 30, com deies, a les 7 de la tarda, ell sempre divideix, té una fórmula, no?, que és la combinació de coneixements, experiència professional o personal, i actitud. No? Ell diu que els coneixements i l'experiència són dues coses que sumen a la vida, però diu que el factor multiplicador sempre és l'actitud.
A falta de més d'una setmana per l'esdeveniment, ja gairebé s'han exhaurit les 750 places disponibles per la conferència.
A la Segarra, els veïns de Cervera han decidit que el carrer dedicat al fins ara Duc d'Ahumada, fundador de la Guàrdia Civil, prengui el nom d'1 d'octubre. Amb un FM Ràdio, Pili García.
L'opció ha rebut el 48% dels vots de prop dels 400 cerverins que han participat en el procés participatiu que ha organitzat la Paeria arran de la iniciativa aprovada el 9 d'octubre pel ple municipal pel canviar el nom d'aquest carrer com a mostra del rebuig a la violència exercida pels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia de l'Estat durant el referèndum de l'1 d'octubre. L'alcalde de Cervera, Ramon Royes, ha valorat positivament la participació registrada.
Carrer 1 d'octubre és el que ha decidit la ciutadania en aquest procés participatiu i ens serveix també per preparar-nos per propers processos participatius. No hem d'oblidar que en els darrers anys aquest és el tercer que es fa a Cervera i amb una participació que jo considero doncs prou interessant. Estem parlant d'uns 400 vots, tant per via telemàtica com presencial amb les urnes, cosa que ens situa probablement al voltant del 6% del cens, que en aquest tipus de processos és una participació molt alta, no?
El canvi de nom del carrer haurà de ser ratificat abans del ple municipal, que se celebrarà dijous, tot i que la consulta tenia caràcter vinculant.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Fira, la Fira de Sant Andreu de Torroella, 624a Fira de Sant Andreu, agrícola, ramadera i comercial. dissabte 25 i diumenge 26, amb més d'un centenar d'activitats. Que si concursos de gossos de tura, sí, que si Pomatec, Fira de la Poma, que si exhibició i exposició de cavalls, sí, 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 a la Fira de Sant Andreu, amb mercat d'artesania i exposició de maquinària agrícola nova i antiga, i mercats, i fira comercial, i espectacles i cercaviles, i què més vols? Coi, en vols saber més? Firadesantandreu.cat. Dissabte 25 i diumenge 26, a Torroella de Montgrí.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? 11 i 6 minuts. Comencem aquest magazín que obrim cada dia de dilluns a divendres, i que el que tractem és que passin una bona estona al nostre costat, que els hi fem companyia, que la ràdio, ja sigui des d'allà on ens escoltin, la ràdio convencional, el típic transistor o l'aparell de música, és a dir, dels que sintonitzen FM, o des del que en aquest moment estan treballant i poden escoltar música a través de l'ordinador, o poden escoltar, més ben dit, la ràdio a través de l'ordinador de la nostra pàgina web, radioescala.cat, o bé aquell que ho fa des del telèfon mòbil, o està, potser està caminant, no està corriguent, o tot sol està a casa seu i fa servir com a transistor el seu telèfon mòbil, també a través de l'aplicació TuneIn. Si és telèfon Samsung, sé que porten ràdios, que tan sols posant-hi l'auricular que fa servir d'antena poden escoltar la ràdio a través de FM per al mòbil. El mòbil i aquesta, segons quin tipus de telèfon, tenen la ràdio, ràdio FM, o tenen la ràdio per escoltar-la a través o de l'aplicació TuneIn o també a través de la nostra pàgina web. Sigui de la manera que sigui, tots molt i molt benvinguts. Gràcies per fer-nos companyia, i si es queden a la nostra sintonia, això és el que els hi proposem. Els hi proposem que parlarem del temps, temps per la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral. Sabrem com està la temperatura, quina és la previsió que ens fa en Sergi, i també com, quina és la temperatura que tenim actualment. També, per aquella gent que no hagi anat a buscar encara el diari i vulgui saber què s'hi pot trobar a les capçaleres dels diferents diaris, ens fan un resum de premsa des de la xarxa, l'equip de notícies en xarxa Edició Matí, és a dir, l'Helena Pujoleta, l'Oriol Pujadó i la Thaís Trujillo. Una de les seccions que ens agrada és aquella de felicitar els nostres oients, que facin anys i també sigui el seu sant. Això fem als sants aniversaris. I també recordem una notícia. Fem memòria del que passava ara fa un any, que deien els informatius d'aquesta casa, tant de ràdio com de televisió. I acabem sempre amb un refrany o frase del dia. En quant a les seccions que ens arriben de la xarxa diària que ens porta la Montse Hidalgo, avui és el torn de l'Aigua Clara. Avui amb una entrevista a Jeroen Devot, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, per conèixer els detalls del projecte de recerca sobre l'entorn urbà i l'obesitat infantil a Catalunya. I una altra de les seccions en la porta, la Cristina Cantal, que també recordem que és la responsable del programa Els 7 Capdavanters, que el podem escoltar dissabte i diumenge a les 7 de la tarda, i també amb aquesta llista d'èxits que tenim, o que nosaltres també hi col·laborem amb la Cristina per escollir les 7 millors cançons en català. I poden votar a través de la nostra pàgina web, a l'apartat dels que hi ha les llistes dels 7 capdavanters. Bé, la Cristina Cantal avui ens parla de... avui parlarà, més ben dit, amb Joan Coromines, aquest programa local.cat que va d'emprenedors i emprenedories. Avui en Joan Coromines, que ens presenta Plego. En Joan Coromines és un emprenedor de 41 anys que ha creat Plego, un projecte relacionat amb el paper. Ens ho explicaran. Ens explicarà doncs, la Cristina, que parla amb en Joan Coromines. Bé, i acabarem, si ens hi cap, sempre hem de dir-ho així, si ens hi cap, la cançó del dia, aquestes cançons que anem donant a conèixer dia a dia, un xic la història de la cançó, que és el que es tracta en aquesta secció, i també la del seu, el seu intèrpret, compositor, intèrpret, a vegades és el cantautor, i un xic, i, bueno, també un xic no, la cançó sencera. Avui és Natxa Pop amb una cançó que també ha servit per sintonia d'una sèrie, és La Chica d'Ayer, la cançó del dia d'avui, si ens hi cap a la primera hora, o si no, la segona hora. I en tot això arribarem al punt de les 12. Els hi fa, com se diu popularment, patxoca, m'hi volen acompanyar, doncs moltíssimes gràcies, i ara és aquell moment de començar, com ho fem, doncs parlant del temps. Actualització d'última hora, sempre abans de començar, dels valors de l'estació meteorològica de l'Escala, del meteolescala.com, l'estació de Benjamí Gallegos, que és la nostra de referència. Tenim actualment una temperatura d'11 graus en 6, amb una humitat del 72%. I en quant en Sergi ens diu que avui dimecres passaran, més ben dit, ja han passat algunes bandes alts de matinada, mentre que la resta del dia dominarà un cel totalment serè. A la nit es tornarà a acostar els núvols prims per ponent, ambient més agradable tant de dia com de nit. En quant al vent, hem començat amb unes calmes de matinada, amb mitjorn fluix de força 1 a 3, a partir de mig matí i migdia. L'estat de la mar, actualment, arrissada. Això en quant a avui. Avui dimecres, dia 22. Passem ja a demà dijous, dia 23, amb un cel variable tot el dia. Arribaran núvols alts de matinada que es mantindran bona part del dia. Deixarà un sol esmorteït. També apareixerà algun núvol baix de matinada i al vespre, ambient més humit. En quant al vent, garbí fluix de matinada, calmant al matí, girant a gregal molt fluix a migdia. A mitja tarda es tornarà a calmar. I la mar arrissada tot el dia amb alguna àrea de marejol al matí. Temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 15 graus amb 8. Bé, i aquesta és el resum, diríem, així és curt, perquè després serà molt més ampliat, de la situació meteorològica, de la previsió. Bé, deixem ja la previsió i obrim el quiosc amb aquest resum de premsa que ens porten l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador. Si algú encara no ha de comprar el diari, expliquem què hi poden trobar avui.
De nou diaris, de nou cop d'ull a la premsa. Hem repassat ja les portades de la premsa local i comarcal, les del territori. Dèiem que les havia llegit Estaís Trujillo. Ara també he tingut temps ja de fixar-se les portades de la premsa generalista, aquelles que també són aquest matí al quiosc. Estaís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem el repàs en portada del Periódico de Catalunya. Publica avui un article del vicepresident cessat Oriol Junqueras, que escriu des de la presó d'Estremera.
Sí, Junqueras diu que hem de construir una majoria més sòlida, més àmplia i també més transversal a Catalunya. Explica la carta que ha rebut d'un veí de Leganés, que li parla, diu, de valors com la fraternitat, la justícia i la llibertat. Assegura el vicepresident cessat que conviure és possible si els implicats es tracten com a iguals i que això és el que ha de passar en les relacions entre Catalunya i Espanya.
De la portada del periòdico destaquem també la fotografia del dia dedicada a l'arribada d'immigrants en pastera ahir a Cartagena.
I titular per a l'allau de crítiques al govern espanyol per haver confinat 519 immigrants que havien arribat a Múrcia en l'última setmana a la presó d'Archidona, a Màlaga. El govern es defensa dient que no estan en règim penitenciari i que aquesta presó és una alternativa més confortable a la dels campaments.
En portada del diari Ara destaquen les declaracions que van fer els consellers empresonats davant l'Audiència Nacional el passat 2 de novembre i de les que també n'hem parlat en aquest informatiu.
Sí, el diari explica que la jutja Carmen Lamela no en té prou amb que els consellers acatin l'article 155 i que les gravacions d'aquelles compareixences constaten que va dictar l'ordre de presó, tot i saber que els consellers acceptaven la legalitat. En portada de l'Ara citen paraules textuals d'Oriol Junqueras, que va dir mai promouré la violència. Sóc una persona creient.
Notícia també a l'Ara en clau internacional.
Diu que Zimbabwe celebra la deu de Mugabe i subtitula l'home que va alliberar i espoliar el país plega als 93 anys després de 37 al poder.
Tercera portada del matí, portada de La Vanguardia. Seguim, però, també en crònica internacional. Aquí la fotografia ens fa veure i veiem a Vladimir Putin abraçat a Bashar al-Assad.
Diu que el president rus dona per acabada la guerra a Síria i diu que ara cal encarar al procés polític. El líder sirià li ha agraït el suport. I ja a casa també llegim que Trànsit tancarà per decret el conflicte dels examinadors després de 6 mesos de vaga. Ho farà ampliant els serveis mínims fins al 50%.
I acabem el repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, que denuncia la falsa normalitat, diuen, de la situació actual.
I mostra la fotografia dels treballadors públics concentrats ahir a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els funcionaris denuncien la paràlisi de l'administració pública i avisen que la situació pot afectar aviat els ciutadans.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa dels companys de l'informatiu Notícies en Xarxa, edició matí. Bé, continuem i amb la sintonia habitual és aquell moment de felicitar tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari, parlar d'una notícia i deixar-los amb un refrany, el refrany del dia. Dimecres, dia 22, Santa Cecília, Sant Filemó, Sant Fira i bueno, aquí diu el deix de Pau. Bé, ho deixem aquí. Doncs. Dos felicitats, sobretot a les Cecílies. Moltes, moltes felicitats també a la resta que sigui avui el seu aniversari. I deixant ja els aniversaris, deixant ja el santoral, més ben dit, santoral, primera part és santoral, ara sí, també, doncs felicitem els que sigui el seu aniversari, tot el que hagi dit abans ho dic també ara, a tots els oients que avui sigui el seu aniversari, moltes i moltes felicitats. Hem de saber, doncs, que avui també fa anys la triu Scarlett Johansson, que en fa 33, una altra triu més veterana, la Jamie Lee Curtis, filla de, també del que va ser actor Tom Curtis, que fa 59 anys, i el que va ser tenista i número 1 mundial Boris Becker, que en fa 54. I què passava A casa nostra, què es parlaven els informatius? Es deia que un any més el CER elabora un pessebre que reprodueix una part del municipi de l'Escala. Aquest serà el quart any que es fa la maqueta, gràcies a la col·laboració desinteressada d'una vintena de persones i representa la zona del port d'Emperris i la platja. El que es recapti amb l'entrada es donarà a l'associació solidària un petit pas. Doncs bé, podem dir que ja aquest grup que elabora el pessebre doncs ja està treballant, ja està mans a l'obra, diríem, del que serà el pessebre d'enguany. I en quant al refrany del dia, es diu el següent: per un clau es perd una ferradura, per una ferradura un cavall i per un cavall un cavaller. Bé, anem a la música i com cada dimecres tenim aquest espai de música non-stop, que no para i que de tant en tant, i nosaltres ja des d'aquí irem connectant amb aquesta música que no para. La setmana passada érem a Brasil, avui som a Itàlia, fent aquest recorregut per músiques del món i engeguem aquesta música italiana amb aquesta cançó.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai. E tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, perché da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita.
Sfiorarla con le dita,
attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, ha molte picche in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo. Per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai,
davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Se fosse un'altra vita, la vivo.
Jo vivo per lei, la primera cançó que hem escoltat. La música continua, després hi tornarem per veure doncs, quina cançó és la que ens toca escoltar. Bé, el que farem ara és en treure l'aigua clara amb la Montse Hidalgo, avui amb una entrevista amb Geroen de Bon, investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, per conèixer els detalls del projecte de recerca sobre l'entorn urbà i l'obesitat infantil a Catalunya, la recerca que compta amb un finançament de la Marató de TV3, que es fa a Sabadell. Hi participen 3.000 nens i nenes de 6 a 12 anys. Tot això amb la Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Un de cada tres infants d'entre 6 i 12 anys té un excés de pes. Les xifres són de l'any 2015, però lluny de millorar, l'obesitat infantil s'ha convertit en un problema de salut pública. Avui volem treure l'aigua clara sobre una iniciativa que pot ajudar a redreçar aquesta situació. Es tracta d'un treball de camp que examinarà si hi ha una relació entre la vida a la ciutat i l'obesitat infantil. Les investigacions ja han començat a Sabadell, al Vallès Occidental. Saludem Geroen de Bon. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
Vostè és investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Qui participa en aquest estudi?
Efectivament, sóc un investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona amb col·laboració del IDIAP, que és una institució universitària d'investigació primària, a Barcelona també. I aquest estudi està financiat per la Marató de TV3.
Com es fa aquest estudi? Hi ha 3.000 nenes i nens de quart, de cinquè i de sisè de primària que tenen entre 9 i 13 anys, 50 escoles.
En primer lloc hem contactat l'Ajuntament de Sabadell. Ens dona com el vistiplau per fer l'estudi. Ens hem anat contactant escola per fer una entrevista als directors per entrar a l'escola, ¿vale? Un cop que el director i els tutors de 4, 5 i 6 estan d'acord de participar, fem una xerrada als nens com una introducció també per a ells, per saber què es fa ciència, què és ciència, com es fa, com es crea una pregunta d'investigació, com s'aconsegueixen els diners, què demanem dels nens, ¿vale? Per tant, en aquest moment, quan estem amb ells, els donem com un sobre amb la informació de l'estudi. Perquè, clar, tots els nens han de tenir el vistiplau dels pares, que es diu com en ciència com un consentiment informat, que han de firmar els pares. Un cop que tinguem els nens amb un consentiment informat dels pares, doncs anirem un dia a les escoles i els mesurem l'alçada, el pes, la pressió arterial, la circumferència de la cintura i també mesurem una màquina que es diu bioimpedància. I la bioimpedància té uns elèctrodes, ¿vale?, que emiten unes freqüències elèctriques que, com el nostre cos té aigua, pues és conductor de l'electricitat, però la grasa no ho és. I, per tant, aquests elèctrodes passen pel cos i mesuren el percentatge de grasa i els quilograms de grasa que té el nen, que és com una mesura més objectiva de l'obesitat infantil.
Són 3.000 nens i nenes en total que participaran en aquest estudi. Podem dir que és una mostra molt, molt àmplia? És un gran nombre de persones, de criatures que participaran?
Home, és un nombre molt alt. Sempre és difícil definir al final que és representatiu, perquè depèn de si és representativa per tota la ciutat, perquè pot ser que algunes escoles no poden participar i ens obviem unes parts de la ciutat, dintre del qual representativitat sempre és difícil de dir, però intentem que sigui el més màxim representatiu possible. Per tant, que totes les escoles de totes les àrees de Sabadell participin.
Per què aquesta edat, entre 6 i 12? Perquè estan en l'edat una mica del canvi? Hi ha algun motiu?
Sí, sí, és una època clau, sobretot en que els nens encara estan en totalment creixement, sobretot si mirem els factors ambientals, no?, que mirem, com mirem la contaminació de l'aire, els espais verds, pues, com estan en continu creixement a nivell cognitiu, a nivell pulmonar, pues, és una època clau del creixement. I també és com abans de l'estió que fan els nens.
Per què s'ha triat Sabadell? Podria haver estat qualsevol altra ciutat?
Sí, o sigui, Sabadell ja és un ajuntament que ja col·laborava des de fa 13 anys amb l'IES Global, perquè ja allà a Sabadell s'ha fet un estudi de seguiment, és a dir, és un estudi longitudinal que s'han seguit més de 600 nens des de que les dones estan embarassades, del 2004 al 2006, i s'han seguit cada any, cada dos anys, any i mig. Per tant, ja tenim els contactes establerts amb l'Ajuntament, que és molt bo, estan molt interessats també en tota la recerca que fem nosaltres, i també tots els models de l'entorn urbà ja s'han calculat per Sabadell.
Perquè vostès parteixen de la base o la hipòtesi de que la ciutat pot engreixar. La ciutat engreixa?
Tot és una... és molt preliminar, però ja s'han començat a veure estudis que la ciutat fa que tinguem uns hàbits diferents que, per exemple, a la zona rural, ¿vale? També ja s'ha començat a veure que, per exemple, la contaminació de l'aire pot estar associat a que els nens tinguin major índex de massa corporal, perquè la contaminació de l'aire s'ha vist que actua com un disruptor endocrí, pot actuar com un disruptor endocrí que diu que afecta el teu metabolisme, que fa que absorbeixis, per exemple, millor la grasa. O, per exemple, si hi ha ciutats amb pocs espais verds, que és un lloc on els nens fan activitat física, per tant, hi ha ciutats com Sabadell que tenen pocs espais verds, pot ser que fa que els nens tinguin menys activitat física i, per tant, puguin tenir major nivell d'obesitat.
Aleshores, una mica la màxima aquella de que els nens i les nenes de ciutat no surten a jugar als carrers, no?, com potser sí que ho fan els nens i nenes de les zones més rurals.
Exacte, i també tot el relacionat també amb el transport per anar a les escoles. Cada cop els nens van amb el cotxe i no, ja no caminen o no van amb bicicleta, fan una activitat més sedentària.
Al final el problema és que les criatures no fan prou esport?
És una mica difícil solament dir que és solament l'activitat física o la dieta, no?, també, sinó nosaltres el que volem veure és el fet que visquis a la ciutat influeixen sobre la teva dieta i la teva física.
De vegades també tenen una agenda infantil que fa por, no sé si a les criatures de les zones rurals també els hi passa, però hi ha nens que tenen més activitat que els adults a la seva agenda. Extraescolars, esports, tornejos, classes extra... L'estrès també pot incidir en aquest alt índex d'obesitat?
Sí, sí, sí. L'estrès és una de les causes que pot produir l'excés de pes, obesitat. De fet, un dels objectius de l'estudi és també veure el benestar dels nens. El fet que estiguin en un estat benestar millor fa que tinguin menys o més obesitat. I això pot produir, per exemple, per les ciutats, que et produeixen l'estrès, per exemple, per la contaminació de l'aire o del soroll que està associat a l'estrès. I, clar, si hi ha un nivell d'estrès, pot ser que els teus, la teva dieta, no?, menges amb més ansietat, saps? I no mengen d'una manera com més equilibrada.
Aquestes xerrades que feu a les escoles i en els nens també volen incidir en la dieta que faran?
Nosaltres, clar, lo que amb l'estudi que estem fent és una mesura puntual dels hàbits dels nens i de l'altura del pes que tenen. Per tant, no podem veure com canvien els seus aliments. Els pares han de complir uns qüestionaris sobre la dieta i l'activitat física del seu nen i així mirem una mica els seus hàbits, però no farem un seguiment. Igualment, nosaltres des del punt de vista de la recerca, sí que parlem amb els nens quan fem les xerrades de què penseu dels aliments saludables, com ho feu, i els expliquem la importància que tenen, no? I que ells també han d'intentar cuidar-se i han de fer bona activitat física, han d'alimentar-se bé, però clar, després que arriben també als pares, que els pares també facin aquests hàbits, no és sempre tan fàcil.
D'aquí 6 mesos, quan acabi aquest estudi de camp, què tindreu i què fareu amb les dades?
Bueno, l'estudi pot ser que trigarem més de 6 mesos i pues, el que es farà és això, es entregar la base de dades i després, amb la localització de les cases, podem estimar més o menys el nivell de contaminació que tenen, els espais verds, com està construïda la ciutat, per exemple, si on viuen els nens ja poden caminar bé perquè tenen suficient voreres, poden caminar a les escoles, i després pues, mirarem pues, com l'entorn urbà pot influenciar sobre la dieta o l'activitat física o el benestar del nen, i això si té un efecte sobre l'obesitat infantil de Sabadell.
Aquest estudi se centra en Sabadell, però no sé si quan tingueu aquestes dades, quan acabeu de recopilar les dades i les analitzeu, també serà extrapolable a altres ciutats catalanes?
O sigui, una part, aquest estudi es diu Entorn urbà i obesitat infantil, que és financiat per la Marató de TV3, que inclou 3 superestudis. ¿Vale? Una part és l'estudi que fem amb Sabadell perquè volem obtenir dades objectives reals d'obesitat, d'altura, pes i també saber els hàbits, però d'altra banda, amb el DIAP que he comentat abans, que és l'Institut Universitari d'Atenció Primària, ahí tenim accés a les dades d'atenció primària, en què tenim el 80% de les dades dels nens de Catalunya i podem veure com una visió més àmplia dels nivells d'obesitat a tot Catalunya. I aquest també ho associarem amb els indicadors d'entorn urbà que hem comentat anteriorment.
Doncs un estudi en marxa, la obesitat infantil com a punt de partida. Jeroen de Boen, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquesta era l'entrevista amb Jeroen de Bon que ens portava Montse Hidalgo a l'aigua clara. I és aquell moment que tornem una altra vegada a Itàlia, la música italiana, aquesta proposta que tenim per avui, aquesta proposta musical, aquestes músiques del món.
Lasciatemi cantare, sono un italiano. Taglia gli spaghetti al dente, partigiano come presidente, ho un autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in più.
sveglia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, italiano vero.
El italiano, el tema que estem escoltant d'aquesta música avui dedicada a Itàlia. Música italiana avui dimecres, aquestes músiques del món. Bé, i ens anem ara amb la Cristina Cantal, que sempre ens presenta emprenedors, gent que comença una iniciativa i sempre i sembla que li va bé. Avui parla amb Joan Coromines, que és un emprenedor de 41 anys i creador de Plego, un projecte que l'ha portat a fer figures de paper inspirant-se en la natura i en les formes orgàniques. Ens ho explica tot això la Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Joan Coromines és un emprenedor de 41 anys i és el creador de Plego. Descobrim primerament el seu recorregut.
He treballat de dissenyador gràfic. Va arribar un moment que tenia ganes d'una mica d'un canvi, no? Perquè em passava molt sovint que feia les feines i ni tan sols degut a les presses, al dia a dia, no veia ni els resultats de les feines que havia fet. I a vegades amb algun client et felicitava per la feina i ni tan sols sabies què dir perquè no l'havies ni vist. Llavors tenia ganes una mica de fugir una mica d'aquest estrès i tornar dintre del disseny gràfic, no? A tornar a tocar el paper una mica. A mi el disseny gràfic doncs, té dos grans camps o dos grans canals, que és el paper, llavors hi ha la comunicació més virtual o sigui web, xarxes, i a mi el món del paper era algo que sempre m'havia interessat més. Trobava a faltar el temps d'anar a recuperar aquestes sensacions, no? Aquesta pausa i tocar material.
L'emprenedor ens explica com va sorgir Plego.
La idea va sorgir una mica perquè tenia ganes de fer algun canvi. Portava 10 anys treballant com a dissenyador gràfic, creatiu, en una consultoria. Llavors, amb el meu germà, sempre havia tingut ganes de treballar amb ell perquè trobava que, per lo que ell va estudiar, ell és dissenyador de producte, jo sóc dissenyador gràfic, igual ens podríem complementar i trobar algun camp on tots dos ens trobéssim. Llavors, el món del paper i de construir algun paper ja era algo que als dos ens interessava força. D'aquí va sorgir la idea de fer aquesta petita projecte del món de la papiroflexia, si es pot dir així.
Descobrim ara per què en Joan Coromines va escollir el nom de Plego per al seu projecte.
Plego va sorgir quan igual ja feia un any i mig que el projecte estava en marxa, però tampoc teníem cap nom. I va ser just el dia que vaig decidir que si volia apostar per Plego havia de deixar la feina i tenir temps per mi. Doncs aquell dia que vaig trobar amb els jefes allà on treballava i els hi vaig dir, escolteu, que jo Plego. I així una mica amb aquest doble joc va sortir va ser plegada la feina i de cop se'm va acudir que era un bon nom també per incorporar el nou projecte.
Thank you. I què és Plego?
Encara no et sabria definir, després de 2 anys i mig de recorregut, què és ben bé el que fem. Un dia, així fent broma, en Toni, del Molí de Paper de Banyoles, crec que ho va encertar bastant, que va dir que el que nosaltres fèiem era enganxar-me, jugant amb la paraula origami i enganxar. Perquè no és, al final, no és construir a partir d'un sol paper, sinó que el que fem és, amb diferents papers de colors, es pleguen, aquests papers ja venen pretallats i marcats perquè tu puguis plegar fàcilment des de casa, i s'enganxen entre ells amb cola blanca i vas formant una mica la figura.
En Joan Coromines ens dona més detalls de les figures de Plego.
En teoria és una peça, no és cap joguina, també és un entreteniment, és una manualitat, ho poden fer, nosaltres diem que ho poden fer nens de 10 fins a 90 anys. És un element decoratiu, al final, com tants i tants altres, no té cap utilitat. És un joc a l'hora de construir-lo, diguéssim. És per passar una tarda, una estona així, una activitat molt zen, i com quan fas una manualitat, no? Has de tenir certa habilitat amb les mans, certa precisió, però no és dificultós. Hi ha poques peces i l'únic que necessites és una mica de paciència i tenir el teu temps per muntar-les. Nosaltres ens hem basat bàsicament en el món dels ocells, tot i que estem experimentant amb altres animals o edificis o altres coses. Però de moment el que venem, diguéssim, són ocells, i tampoc és que siguem ornitòlegs, ni ara ens apassionen una mica més que abans, diguéssim, sabem distingir alguns dels altres, però vam escollir els ocells perquè trobàvem que, com que aquí no imprimim res, són combinacions de papers de colors, trobàvem que els ocells eren un bon motiu, una bona col·lecció per jugar amb aquesta combinació de colors.
L'emprenedor ens explica com es munten els diversos ocells de Plego.
El producte et ve tot a dins d'una carpeta, i a dins de la carpeta hi han com les peces necessàries per muntar la figura. Les peces que són tots els colors que hi ha que conformen la figura, i si hi ha 6 colors, doncs et trobaràs 5 o 6 cartolines de colors diferents. Aquestes cartolines ja et venen pretallades i amb una línia de punts que és on tu has de fer el plec. Llavors, a partir d'aquí has d'anar agafant cada cartolina, anar-la plegant tota, i llavors, un cop la tens plegada, tens una fulla d'instruccions que et va guiant allà on tu has d'aplicar cola per anar enganxant unes peces amb les altres, i així anar enganxant fins que fas la figura final.
Descobrim les diverses finalitats que tenen els ocells de paper de Plego.
Des d'aparadors per botigues, fins a... ens han demanat regals d'empresa. Els cors aquests, que li diem el corigami, també juguen una mica amb la paraula d'origami, també ens els van demanar per una convenció de cardiòlegs, vull dir que és un regal també que pot funcionar bastant per segons quins tipus d'esdeveniment.
En Joan Coromines ens detalla qui forma l'equip del seu projecte.
A Plego som 3 persones, som 2 creatius, en David, que és el dissenyador del producte, jo faig dissenyador gràfic, i llavors hi ha la Roser, que és coordinadora de projectes i s'encarrega sobretot d'atenció al client, comptabilitat i una peça fonamental per al projecte.
I com està rebent el mercat el vostre producte?
La veritat és que estem sorpresos, perquè quan vam fer el llançament del producte, no saps quin feedback, quina resposta tindràs de la gent. I hem vist que molta gent anant a fires, sobretot, s'ha interessat pel nostre producte, l'han comprat, evidentment, ens han respost dient que els ha agradat molt. Hem vist que hi ha diversos possibles canals, també, de client, diguéssim. Ara fa poc vam estar a un festival d'ornitologia al Delta de l'Ebre, que era potser un públic que no havíem tocat gaire i estàvem molt... Bueno, la resposta era molt satisfactòria de la gent que venia i els veia per primer cop i com els agradava, doncs això també et dona una mica d'energia, no?, a l'hora de continuar el projecte, perquè al final és qualsevol projecte d'emprenedoria demana moltes hores i molta dedicació, i va bé al principi aquesta petita empenta.
Descobrim ara quan van començar amb aquest projecte i tots els serveis que ofereixen a la seva web, plego.cat.
Ara estem en fase una mica de creixement. El projecte igual va sortir fa 2 anys i mig, però de cara al públic, diguéssim, va ser sobretot el desembre de l'any passat, que vam i inaugurar-nos així una mica en alguna fira important i vam treure la web. Llavors, a la web el que hi pots trobar és, a part de l'explicació de qui som, què fem, hi ha una botiga online on tu pots comprar aquests productes. I hi ha algun videotutorial també que... Bueno, hi ha 3 videotutorials de cada una de les figures que hem fet que t'explica una mica el muntatge de cada ocell. Properament segurament posarem també col·laboracions que hem fet amb altres empreses, perquè a partir d'aquí també això és una cosa que oferim, que és poder fer encàrrecs a mida. Llavors, amb això hem treballat amb la Moritz Store de Barcelona i ara ens ha sortit un parell més d'encàrrecs. I, bueno, és una mica aquesta plataforma, no, per ensenyar tot allò que fem a part de les figures que tenim al mercat.
L'emprenedor ens detalla quina és la filosofia de Plego.
Una mica tornar als orígens, igual que nosaltres ho vam fer a l'hora de fer el projecte, no? De tornar als orígens, de tocar el paper. La gent és el que se li demana, no? Tornar a tenir temps per assentar-te fora pantalles, fora ordinadors, fora mòbils i estar una estona, si és un nen petit el que ho munta, doncs estar una estona amb el pare que l'ajudarà per muntar el mussol, el pit roig o la mallarenga i tornar a això, a tenir temps per estar amb tu, no?
En Jordi Coromines ens explica quin és el tret diferencial del seu projecte.
El tret diferencial és que, per mi, a part de la qualitat dels acabats, del paper i el punt de disseny que pugui tenir, és que és un regal que no és una satisfacció immediata, sinó que és algo que t'hi has de passar una estona construint-lo i que, per tant, és un procés, no? És un treball de manual d'una hora i mitja, 2 hores, potser. Depèn de si t'agrada fer-ho amb més tranquil·litat o una mica més ràpid. Però no és un resultat immediat, sinó que és a tota aquella estona que passes construint-lo.
Descobrim els objectius de futur que l'emprenedor té per Plego.
Créixer una mica més, apostar per noves maneres de produir les figures i treure noves col·leccions, ja sigui completar aquesta amb més ocells o potser obrir una nova col·lecció amb altres objectes, animals o edificis. Encara ho hem d'enfocar. De moment hem apostat fort per aquests 3 i la idea és continuar-hi apostant i dedicant-hi hores. De moment tots 3 tenim altres feines, això és un complementari, diguéssim. Estem contents de la feina i el camí realitzat fins ara i ja veurem on acaba.
I on us podem trobar?
Doncs online es poden trobar a la nostra web, que tenim botiga electrònica, i llavors giro en La Volta. De fet, nosaltres formem part del projecte de La Volta de Sant Narcís i allà ens trobaran a la botiga. Després, a Barcelona tenim 5 punts de venda. Hi ha la Capella, hi ha la plaça de la Catedral, la llibreria Malpasso, llibreria La Quera i el Museu Blau. I, bueno, de moment, diguéssim, anem agafant punts de venda, però sense voler precipitar-nos. Tenim 2 punts de venda més a Galícia i algun més.
Ha arribat el moment del consell de l'emprenedor d'aquesta setmana, Joan Coromines.
Jo crec que primer de tot els ha d'apassionar allò que facin i allò que es dediquin, i hi han d'invertir hores sense esperar cap gran resultat immediat. Els resultats arriben més tard i després d'haver-hi dedicat moltes hores.
Ja ho heu sentit, és essencial que us apassioni el que feu. Invertiu-hi moltes hores i tranquils que els resultats ja aniran arribant, com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Joan Coromines.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Bé, aquesta era la proposta de la Cristina Cantal amb en Joan Coromines, el creador de Plego. Bé, no pleguem, no. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i sí que tenim temps, sí que per aquesta primera hora, vull dir que anem bé de temps, per poder escoltar la cançó del dia. Nothing but a hand dog.
Singing, we
I avui el protagonista de la cançó del dia és Natxa Pop amb La xica d'ayer. Aquesta cançó demolidora ha aixecat el públic dels seus seients cada vegada que el grup la interpretava en un concert. L'emblemàtic single de Natxa Pop, publicat fa més de 30 anys, constitueix una de les pàgines més fresques de la història de la música pop de finals del passat segle. Va néixer fruit de la poesia, la sensibilitat i la inspiració d'Antònia Vega i la vitalitat, el desvergonyiment i la lluminositat del seu cosí Nacho García Vega. Però a mesura que va créixer es va fer amb la seva pròpia identitat. Va passar a formar part de la cultura pop hispana. Segons la revista musical Rolling Stones, Antonio estava fent la mili a València i passejant per la platja de la Malvarrosa quan va començar-li a donar voltes a aquella història de noies i nostàlgies. Com tota gran cançó, La xica d'ayer no ha pogut escapar de la polèmica. Hi ha qui assegura que es tracta d'un plagi de la Caccia Albizo, de Gianni Morandi, de 1975, però que a l'Estat espanyol no es va publicar fins al 1980 en versió castellana, interpretada per l'argentí Piero. Natxa Pop va constituir una alenada d'aire fresca en el pop espanyol, format a l'any 1978 durant la llavors acabada de néixer en moguda madrilenya. El grup el van integrar Antonio Vega, Nacho García Vega, guitarres i veus, Carlos Brouquin, baix, Nyete, bateria, i va tenir una dècada de vida en què ens va oferir la màgia que manava el xoc de caràcters dels dos cosins. Una sèrie de desercions, el primer que va marxar va ser Nyenye, van fer que la seva estructura tambalegés i que es va acabar ensorrant quan Antonio Vega va decidir anar-se'n després de gravar el doble directe. Amb la seva fugida es va acabar Natxa Pop, perquè ell era qui atreia el públic més divers, qui era un fenomen, i era un fenomen difícil de comprendre i que arrossegava un culte. Doncs bé, La xica d'ayer, la cançó d'avui, que ens l'interpreta Natxa Pop.
Calles mojadas te han visto crecer.